per flipar. Chicho, acabo. Dimecres, a motiu de la tornada del partit de l'eliminatòria contra el Karabakh, li van dedicar als aficionats del Newcastle un tifo espectacular a Eddie Howe, l'entrenador del Newcastle, per considerar que bé, el Newcastle serà el primer cop a la història que arriba a uns vuitens de la Champions. A més, l'any passat els va fer guanyar la Copa de la Lliga. Quina opinió en tens de Howe com a entrenador?
Bueno, jo diria que Eddie Howe, juntament Southgate, Graham Potter, és un dels, evidentment ara també l'entrenador del Chelsea, un dels millors entrenadors anglesos del moment. Jo li tinc molta admiració. Des que vaig arribar d'Espanya a Anglaterra ja fa uns anys, és un dels entrenadors que més em va sorprendre, sobretot sense pilota, pressionant molt ben ordenats també, en bloc mig, bloc baix, un equip que segurament després del robo fa més mal que no pas des de la creativitat d'haver de tenir la pilota i portar el protagonisme del partit, però és un dels molt bons entrenadors que hi ha a Anglaterra, sí.
Acabo.
Sens dubte.
Si et demano un pronòstic per l'eliminatòria, Barça clar, Barça patint, no veus clar que passi el Barça?
Bé, veig clar que passi el Barça, crec que patiran a Sant James Park, però amb la tornada al Camp Nou i si el partit, si surten evidentment vius de Sant James Park, jo crec que el Barça és favorit.
Ho veus, Bernat?
Sí, sí, sí.
No hi ha com buscar l'opinió de gent que ho ha vist de prop. El Narcís Pelac, el Chicho, que ja ho heu sentit, s'ha agafat un període de reflexió per agafar oxigen i tornar al ruedo la temporada vinent. Fins fa uns mesos era membre de l'staff tècnic del West Ham. Chicho, moltíssimes gràcies i sort amb aquest període de descans.
Moltes gràcies a vosaltres. Un plaer, com sempre, ja sabeu.
Amb el Chicho tanquem l'anàlisi d'aquest sorteig de Champions i el que vindrà de seguida. Farem com Flick i mirarem el Barça-Vilareal de demà, però ara són les 8, tocades. I... Qui riu? Qui riu? Hola, Agnès Marqués, bona tarda.
Bona tarda, sí, tocades. Tocadíssimes. I dos.
Molt poc tocades, avui només dos minuts.
Jo només he somrigut, és que només he somrigut, sí, però... no he fet res més.
En fi, a les 10, ells sí, puntuals, Catalunya nit, Manel Elias, Agnès Marqués, i amb quins continguts?
Doncs mira, ara mateix estem pendents, que ho veiem també aquí ara en el directe de la CNN, tot un expresident dels Estats Units com Bill Clinton, que està compareixent davant d'una comissió d'investigació del Congrés nord-americà sobre el cas Epstein. Tenim l'Oriol Serra, el corresponsal a Washington, seguint aquesta compareixença. Diu que no tenia ni idea dels crims de Jeffrey Epstein i que si n'hagués estat el cas, s'hauria allunyat d'ell, fins i tot diu, hauria de anunciat. Bé, la compareixença és llarga, continua aquesta hora, i si segueix més o menys la durada de la que va fer ahir Hillary Clinton, a les 10 encara no havia pas acabat. I a més aprofitarem per fer
Hillary
una mica...
Hillary Clinton també està implicada...
Hillary Clinton li demanen, creuen, que com que Bill Clinton, el seu marit, surt a les fotografies, ella n'ha de saber alguna cosa. Diu que no.
D'acord.
Diu que no el va ni tan sols conèixer.
No, Bill Clinton té algun mort a l'armari ja, el cas Lewinsky, etcètera.
Sí, sí, abans ho recordàvem fa molts anys, però sí, sí, allò va ser molt sonat.
Els que ja són grans, els que ja tenim una edat,
sí,
recordem.
Sí, érem molt joves, ens va impactar. Deia que aprofitarem amb en Carlos Baraibar a fer una mica de fets i fakes, és a dir, a contrastar algunes de les informacions que a partir del cas Epstein estan sortint. Com, per exemple, una fotografia que potser heu vist de Stephen Hawking aquests últims dies, ajagut amb una gandula, amb una piscina, i dues noies al costat en biquini. I les fotografies s'havien difós tapant-los la cara, etc. I semblava bé una fotografia dels documents d'Epstein. Doncs el Carlos ens dirà que en aquest cas, per exemple, no és així, que la família ha explicat que aquesta fotografia és de l'arxiu familiar i que aquestes dues noies a les quals han publicat la foto ensenyant les cares, doncs són dues de les noies que tenia, perquè ell tenia ela i necessitava assistència 24 hores al dia. Doncs tres o quatre rumors d'aquests els abordarem amb el Carlos Baraibar. I després...
Va bé tenir el Baraibar, perquè cada vegada és més difícil d'estriar el gra de la palla.
I a més amb un cas com aquest,
sí, sí.
No? Que és, vinga, embolica que fa fort i quedem tots desorientats i el que està passant és que no sabem què hi ha del cert i què no. Després, encara amb mirada internacional, dos apunts ràpids. Donald Trump, que diu que els Estats Units poden optar per una presa de control amistosa de Cuba, és a dir, fer una cosa similar del que van fer a Venezuela, però amb aquest amistós que hauríem de veure que, com ho defineix, no? O què entén per amistós Donald Trump. Us explicarem això, i després l'Iran, que l'escalada de tensió, la veritat és que fa que mitja dotzena de països retirin les delegacions diplomàtiques i que recomanin als seus ciutadans que se'n vagin al país. En aquest cas, novament, Donald Trump assegura que no està content de com estan les negociacions sobre els dossiers nuclears, tot i que ahir els negociadors, ahir hi havia una reunió a Ginebra entre l'Iran i els Estats Units, i els negociadors van sortir molt contents d'aquesta reunió, i això ho vam explicar al Catalunya Nit.
L'Iran no el vol envair, per això, eh?
Atacar.
Ja clar, és que ja ha fet la diferència entre atacar i envair, perquè m'hauràs d'ajudar. Havíem d'envair Groenlàndia, sí. Canadà era compra, em sembla.
No. Ell es planteja, és molt expansionista amb diferents
punts. Jo la de Cuba no la tenia controlada, haig de dir. Em va bé que m'actualitzis, perquè...
Doncs sí, això és el que ha dit avui. Veurem. I després, un últim punt, que no em vull allargar. La Casa del Rei s'ha blindat davant el possible retorn de Joan Carles I. Ahir us dèiem, a partir dels papers del 23F es va reobrir el debat de si havia de tornar o no. Ahir la Zarzuela ha advertit a l'emèrit que si torna haurà de pagar impostos, que s'haurà de traslladar la residència fiscal a Espanya. Aleshores,
el loro.
És un fre bastant important i parlarem molt amb un expert.
Si has de pagar impostos, molt a menys tornar-la.
Ah, home... Aviam, fins ara no n'ha pagat, així clar, que clar, seria una novetat.
Efectivament. Sí. En fi.
Vegeta.
Comentari de qualitat arriba avui des de la grada d'animació del Tot Costa. Aquí sí que en tenim. A les 10 Catalunya Nit no hi haurà la Gemma Herrero, però sí que hi seran la Manel Alias i l'Agnès Márquez.
Sí, sí.
Gràcies, Agnès.
Vinga, vosaltres. Bon cap de...
Els embotits Raül de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
Vinga, va, resoldrem el dubte que hem deixat al principi respecte a qui jugava el divendres. Us explico molt ràpid.
Estem parlant de la Lliga, eh?
De la Lliga, sí, sí, exacte. Estem parlant de la 27a jornada de Lliga. Ja sabeu que al Barça li han canviat l'horari i... Inicialment han posat un horari pel Madrid, que han acabat canviant també perquè el Madrid en sortia perjudicat del canvi d'horari del Barça. Finalment, l'Osasuna-Mallorca era el partit que jugava el divendres a les 9 i ara jugarà el dissabte a les 2.
Bé.
El dissabte a les 2 jugava el Getafe-Betis, que ara jugarà el diumenge a un quart de 5. Mm-hmm. El diumenge a un quart de 5 jugava l'Atleti Bilbao-Barça, que ara jugarà dissabte a les 9 del vespre. I el dissabte a les 9 del vespre jugava el Celta-Madrid, que ara jugarà divendres a les 9 del vespre.
Que ara estic pensant...
Tota aquesta gent, la gent que, sobretot els aficionats que eren visitants i que tenien previstos anar a aquells partits, probablement els hotels i tot plegat, els hauran perdut.
Ara estic pensant que en la mateixa setmana el Madrid jugarà dilluns contra el Getafe i divendres, vull dir que és bastant poc habitual que el Madrid, el Barça, etcètera,
que és habitual,
juguin fora de cap de setmana i en 4 dies jugarà dos cops.
Tot plegat es resolia si, de bon principi, el Madrid i el Barça ja no estaven en diumenge i aleshores t'estalviaves tenir cap problema.
No, que de retruc també hem de dir, que no sé si ho hem explicat al principi, que com que el partit de tornada amb el Newcastle serà dimecres, el Barça pot mantenir el Barça-Sevilla.
Sí, ho hem comentat, el dia de les eleccions.
Que, a més, us ho dic també, 90 i escaig per cent, per no dir 99% de possibilitats, que hi ha amb la graderia del Gol Nord oberta, la llicència UC, que té molts números, de ser aprovada divendres que ve.
Ah, mira.
El que passa que divendres que ve s'aprovaria, però com que no hi ha partit fins al dia 15...
No tindrà
fet. No es faria servir. Això voldrà dir que el dia de les eleccions podrien haver-hi 62.000 espectadors al Camp Nou, dels quals bastants socis.
És a dir, la UC arribarà 3 dies tard, perquè pel que volia el Barça, que era tenir-la disponible per l'Atlètic de Madrid.
Sí, però
la tindrà per Champions.
Sí, per la remuntada contra el Newcastle.
La remuntada, ja li dones per fer.
No,
acaba de dir el tècnic, que per tant és qui en sap,
que patirem
el senyor Chicho, que allà patirem, i per tant haurem de remuntar el Camp Nou. Remuntar o revelar la victòria. Potser empatem.
D'acord.
Allà.
Sí, està allà.
Volia el PSG.
M'esteu enveint el pop-up i després això dura molt. Simplement explicar-vos que la primera hora del Tot Costa, si la recupereu, tindreu tota l'anàlisi del sorteig de la Champions, que després d'unes discussions bastant importants no hem convençut el Bernat Soler respecte que sigui un bon sorteig. La resta, en general, em sembla un bon sorteig, excepte els l'entrada del Barça, que no pot dir que li sembla un bon sorteig perquè seria un menys preu al Newcastle, ai, i a Bernat Soler, que realment no li sembla un bon sorteig.
Ja em semblaria un menys preu al Newcastle, dir-ho.
Exacte. I m'ha entrevistat el Chicho Pèlac perquè ens parlés d'aquest Newcastle, perquè el coneix molt bé, perquè ha estat a la Lliga Anglesa entrenant força anys. Deixeu-me recomanar per demà dissabte al matí un rècord sobre l'Oriol Cardona. Or Cardona, una setmana després que guanyés la segona medalla olímpica als Jocs de Milà Cortina d'Ampezzo, demà dissabte a la plataforma 3CAT trobareu el rècord, un episodi sobre la vida d'Oriol Cardona.
Pues serà l'altre documental que vau recomanar? El de Oriol Cardona en la plataforma 3CAT, sí. És sensacional.
El del Josep Maria, el del Josep Maria Puig, que es deia, sí, crec que es deia camí de l'hora, aquell, sí, i ara aquest ja es diu...
De la preparació fins als Jocs d'ell i de l'Anna.
El de...
Molt bé, sí. Està molt bé.
El de el Josep Maria Puig, evidentment, era factoria redacció d'esports de TV3 i aquest rècords és factoria redacció d'esports de Catalunya Ràdio. Com diu la Sònia, el tindreu disponible, si així ho desitgeu, demà mateix.
Els embotits Ral d'Avinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa. La tutoria, pista número 4.
A la Lliga Espanyola, a banda del Barça, va jugar a l'Atlètic de Madrid, entre altres equips. Qui és?
A veure, parlem d'un futbolista que ha jugat, que és internacional, que ha jugat al Barça, l'Atlètic de Madrid i algun altre equip de la Lliga, que té una Champions amb un equip anglès i que es va retirar el 2016.
Fa jo, que sí, jo he escrit un nom que quadra de moment. Bé, la retirada no la tinc clara, però vaja, deu ser per allà.
Jo he enviat també, sí.
Sí? Oh, molt bé.
L'he enviat i he fallat.
Has enviat i has fallat. Ah, hemos venido a jugar. Eh? Jo aplaudeixo aquests... Jo aplaudeixo clar, aquest tipus d'actituds.
Quan estic amb el Bernat, és pressió.
Ai, clar, clar.
Però ets líder i tens avantatge, eh?
Molt bé. Sembla que els concursants ho tenen clar, tot i que un ja ha fallat. D'aquí una estona resolem la...
Sí, qui és ara ja, eh?
Ja saps qui és, eh? Molt bé. Doncs d'aquí una estona resolem. Abans hem d'enfocar el Barça-Villarreal de demà. És clar que sí, a un quart de cinc.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Siempre cabeza en un lugar por donde andará. Hay gente buena que pasa por mi vida, que pierde contra mi libertad.
Por una vez que encuentro a alguien así, no tengo perdón. Necesito urgente a mi psiquiatra.
Els Love of Lesbian i Rigoberta Bandini, ja ho deia bé, una col·laboració en el dia que els Love of Lesbian han anunciat que posaran una pausa a la seva carrera musical. Bé, això que es fa últimament de parem i ja... En aquest cas no han dit ja veurem si tornem, sinó que han assegurat que tornaran, però que aquest 2016 serà...
26.
Sí, això. És que ara m'he quedat amb el de la tutoria.
La retirada.
El 2026 s'esperaran i vés a saber quan els podrem tornar a escoltar i veure en directe. Per cert, que Santi Balmes, el líder, ha dit, i això ja forma part del Tot Costa i Cat, que aprofitarà aquest parèntesi per cantar en català, que ho té pendent, i és una actitud que des d'aquí sempre aplaudim. Demà, Barça-Villarreal... Roger Arbusà, hem escoltat Flick parlant de la Champions i una mica grinchi, ha estat li ha canviat l'humor parlant de la situació de la Lliga?
Sí, una mica. D'entrada ha parlat de De Jong, demà recordem un primer partit sense De Jong, que està lesionat. Flick lamenta la baixa de De Jong, diu que arriba un moment decisiu ara i delicat, però mira la part positiva, que és que doncs això dona l'oportunitat a altres jugadors. Hi ha diverses opcions, diu Flick, per ocupar aquest lloc. Pensem en noms com Bernal o Caçador. Demà veurem què fa Flick contra el Villarreal. I li hem preguntat també pel moment de l'equip, per la forma amb la qual arriba l'equip ara en aquest moment, el moment important de la temporada. No sé ara, però Flick reconeix que abans del partit de Copa contra l'Atlètic de Madrid, doncs que hauria dit que sí, que l'equip arriba en un punt òptim.
I think when you asked me this before the match against Atletico.
Abans del partit contra l'Atlètic de Madrid t'hagués dit que estàvem en un moment idoni. Sabem que els partits poden canviar moltes coses, però el que veig aquestes setmanes és que estem molt centrats. Volem mostrar la nostra millor versió. Tenim grans objectius i una bona oportunitat per millorar cada partit. Ara és important guanyar, guanyar i guanyar. Això et dona confiança i aquest equip tan jove necessita aquesta confiança.
Because this gives you confidence and this young team needs this confidence.
Flick, que ha arribat a 100 partits com a entrenador del Barça, diu que per què no renovar i fer-ne 100 més. Ha tornat a declarar avui el seu amor pel Barça i li han preguntat també pel fet que aquesta setmana anés a la presentació del llibre de Joan Laporta.
No, you know, it's a great honor to reach this number.
És un gran honor arribar a aquesta xifra. Per mi era un somni entrar en aquest equip i estar en aquest club. Gaudeixo cada dia amb els jugadors, amb l'staff, amb el club, amb els aficionats. Per mi és realment fantàstic. I sobre l'acte, va ser un esdeveniment privat. Vaig decidir anar-hi, va ser molt bonic. Amb Laporta no tenim tant contacte, no és com abans. Ara és expresident i ho hem de respectar. Li desitjo el millor.
Respect that and wish him all the best.
Privat no era,
El de Flick, sí.
No, l'acte de Laporta privat no era. Era la presentació d'un llibre. Va. Un acte privat és l'aniversari a la seva casa.
Jo crec que ella estava parlant de quan li va donar la firma. No em vull equivocar.
La firma ha estat privada.
Perdó?
Jo crec que del llibre, no?
Crec que la pregunta era pel llibre.
Ah, d'acord. Doncs llavors tens raó.
No era un acte privat.
No.
El que deu voler dir és que no era un acte electoral pròpiament dit. No era.
Vaja que no.
Sí que ho era.
No, home,
ell va a una presentació d'un llibre.
Ell pot defensar que... Vaja, mira, jo justament anava a dir que per mi hi ha una diferència entre el que ha fet Flick, tot i que pel meu gust n'ha parlat més del que convindria, però hi ha una diferència entre donar la firma de manera privada i fer el show que van fer ahir Deco i Boyan, però... No referia
només,
a això.
Només dic que no era un acte privat.
No, el del llibre...
El privat és un aniversari a la seva casa. Una presentació d'un llibre no és un acte privat.
O un sopar amb sushi a casa seva, no?
Bé, ja en vam parlar molt d'ahir sobre això i tampoc m'hi vull estendre. Cadascú pot... ells tenen tot el dret a gestionar-ho com vulguin i des de fora els que ens ho mirem tenim dret a...
Sí, però que només dic que un acte privat no és.
No, això és evident. Això no cal ni discutir-ho. En fi, sobre el partit, Roger, el Barça tindrà la baixa de De Jong i...
Gerard Martín, també, que està sancionat i que tampoc podrà jugar demà.
Cert, això apunteu per la Loto Hansi, que ara ve de seguida. El Villarreal també té alguna baixa important.
No arriba Gerard Moreno, que està lesionat.
Gerard Moreno, si no hagués tingut els problemes que té amb les lesions, no aniré més enllà. Per mi seria un jugador indiscutible a la selecció espanyola, per exemple.
Sí, superdavanter.
Encara no arriba, no jugarà, tampoc Logan Costa, Pau Cabanes i Foyt, i es dubta que Amguala. Són els lesionats i els dubtes per demà.
Molt bé, un Villarreal que arribarà tercer al Camp Nou. Com que dèiem abans que hem estat tan distrets, us fa respecte aquest partit de demà, en el sentit que el Barça ara ve d'uns quants partits de Lliga contra rivals no especialment cridaners. No dic que no exigents, perquè Girona hi va perdre, per exemple, però...
Per mi és un partit trampíssima. O sigui, trampa no, trampíssima.
Home, però aquest no serà perquè no estiguis avisat.
No, però, perquè, no, però precisament perquè queda camuflat. Ja. Entre el sorteig d'avui, la Champions, tots aquests bitllets que esteu comprant a Budapest, la remuntada de...
Quin tio?
I dale, tu un tergiversa.
La remuntada de dimarts amb l'Atlètic de Madrid, i crec que el Barça rep demà un equipàs. No en va, és el tercer classificat. Ha superat fins i tot l'Atlètic de Madrid, que ja sabem que és capaç, també, i per tant, i a més, amb un historial. Quan ha jugat contra el Barça, a casa del Barça, a Montjuïc, o fins i tot algun partit del Camp Nou, perillosíssim.
Més que allà, sorprenentment.
Sí. Per tant, per mi és un partit on el Barça ja ha de focalitzar tota la concentració màxima, on no s'hi ha d'estalviar cap jugador...
Si no donaries cap descans pensant en
dimarts. Per mi és prioritari el partit de demà per davant del de dimarts.
Sí, coincidiu?
Home, a veure, el de dimarts és... remuntes i estàs a un pas a guanyar un títol, i el de demà, si no guanyes, encara queda molta lliga. I com s'ha demostrat l'altre dia després del partit de Girona, semblava que la lliga estava perduda i que el Real Madrid es posava líder. I mira, una setmana, uns dies després, el Real Madrid punxa, i el Real Madrid pot punxar més vegades, sobretot
ara. Però és que punxarà molts més cops al Madrid, i al Barça també.
Sí, home, clar que punxaran els dos, sobretot ara que tenen Champions i coses d'aquestes. Però, home, sí, és complicat. Les últimes quatre visites a Spotify o Montjuïc, el Villarreal ha guanyat tres vegades aquí. I és cert que, per exemple, la temporada passada
ja havies guanyat la Lliga.
Era el dia que celebres la Lliga, que ja l'havies guanyat, però també guanya el dia que dimiteix Xavi.
Sí.
Per tant, és un rival complicat, però sí que crec que és dels que al Barça li va bé. Sí. És cert que et crearà potser més perill, perquè els davanters que té són millors que els del Llevant o el Mallorca, però també et deixen a més espais. I això, normalment, els equips de Marcelino al Barça se li donen bé.
Estic d'acord.
Jo no sé si en el Barça, en refereixo al vestuari i als jugadors, no sé si estaran tan entretinguts pensant en la remuntada i en el rival de la Champions com estem nosaltres, els mitjans i els periodistes.
Si
ho estan malament, perquè és el Villarreal i per tot el que han dit el Bernat i el Ferran. Em sembla un partit molt perillós per al Barça, molt perillós. Si no es centren únicament en el Villarreal, i jo no en deixaria cap jugador demà tampoc.
Ja, per ser justos amb el que passa dins del vestidor, que jo no ho sé, a vegades pots dir, bé, és que sents Flick parlant de la remuntada l'altre dia, els jugadors parlant de la remuntada, però també és perquè els preguntem per la remuntada. Clar. No els hem preguntat.
Per el Villarreal no li van preguntar.
Nosaltres vam entrevistar a Eric fa uns dies i no li van preguntar pel Villarreal. Li van preguntar per l'Atlètic de Madrid, que ve després. Vull dir que és possible que el vestidor sí que sàpiguen endreçar les coses. És el que diu el Bernat. Primer, això de demà, que a mi estic d'acord amb, no sé si em sembla un partit clau, però sí molt important. I després ja el que hagi de ser dimarts ja vindrà. Però en general no val. El Bernat no faria cap mena de rotació pensant en dimarts, el Ferran ha dubtat més, tu tampoc, tu en línia Bernat. Molt bé, doncs escolta, ja que hem arribat a aquest punt, fem la Loto Hansi. Ara escoltarem els oients, però abans la Loto Hansi.
A veure. Hansi. Ara sí.
Estem desplegant uns minuts de ràdio colossals.
Com que m'heu canviat la sintonia, doncs ara ja no sabia on estava. Va, he vist que no sé, vosaltres no tindríeu gaire en compte que hi ha el partit de dimarts contra l'Atlètic de Madrid, però heu de pensar si Flick ho tindrà en compte. Joan García seria el porter per tots, aquí no hi ha rotacions. Aleshores, anem a la defensa. Tenint en compte la lesió de De Jong. Teniu Eric com a central, com a mig centre o com a lateral dret?
Com a central.
Central.
Sí, jo també. Central, Costa?
Mig centre.
Tu el tens de mig centre, doncs.
Qui
poses de centrals?
Araujo. Tinc una teoria sobre Araujo que desenvoluparé quan em concediu
Araujo
uns instants.
Araujo i Cubarsí. Sí. Araujo, Cubarsí. La resta teniu Eric, Cubarsí?
Sí.
Jo també. Doncs tenim una primera discrepància, que és la del Costa amb l'eix de la defensa. Els laterals teniu Koundé i Balde, o algú té Cancelo?
Jo tinc a Cancelo.
Koundé, Cancelo.
Jo també.
Koundé, Balde.
Tres Cancelos i dos Valdés. Cancelo vam quedar que per l'Atleti de Madrid era el seu moment, no?
Ja, però és que Valdé i
rodatge.
Tant el llargueu?
Home, però no, si abans que el castiguessin volies fitxar un lateral esquerre.
Jo crec que el Barça necessita urgentment un lateral esquerre.
Però insistim que això és el que pensem que farà el que faria Bernat Xulé, que no sé què seria.
No, jo he dit Valde,
jo també.
Però és veritat que Flick és bastant meritocràtic. Si Cancelo va jugar tan bé, a mi em sorprendria que demà no li trobi espai a l'11.
Però si Cancelo li vols donar els minuts contra l'Atlètic de Madrid, que és el que suposem, no li li donaràs tres tan seguits, no? Però bé, potser sí.
Cancelo no és un tio que tingui... A part que no està cansat, però no és un tio que tingui problemes físics.
Doncs de moment ens està sortint una Loto Hansik poc consensuada, que està bé, demà veurem. D'acord, anem al mig del camp, on recordem ja la baixa de Frenkie de Jong. Ja ens ha avançat el Costa que ell en el lloc de Frenkie hi posa Eric. La resta, si tiueu Bernal o Casado?
Bernal,
jo també.
Sí.
Doncs quatre Bernals amb Pedri.
Sí,
tothom
sí,
amb Pedri, Costa sí, també. Bernal, Pedri, hi ha un Eric Pedri, i el mitja punta de mà, qui situeu?
Fermín.
Jo també, Fermín.
Fermín.
Jo també.
Correa es feia...
Sí, no sé.
Fermín, jo el que sí que crec és que Olmo difícilment li donaràs dos partits tan seguits i potser pots alternar aquí.
Fermín contra Llan va ser suplent, va entrar i va fer el gol, jo crec que serà titular.
D'acord, doncs hi ha... al final, Correas has dit Fermín també, eh?
Sí.
Doncs aquí hi ha consens, Fermín de mitja punta i al davant, donant per fet que teniu la Benyamal a la dreta i Rafinha a l'esquerra, Ferran o Lewandowski?
Jo Lewandowski.
Jo Ferran.
Quatre Ferrans i un Lewandowski.
Futbolísticament és partit per Ferran.
Contra l'Atlètic de Madrid, Lewandowski.
Sí? Jo crec que aquests dos partits els jugarà d'inici Ferran, però ho veurem.
És veritat que els partits
grans
no? Juga Lewandowski.
Sí.
Però...
La demà no és un partit gran?
Sí, també és gran.
No. És un partit important contra un rival de nivell, però no és un partit gran. No és el partit que els jugadors maten per jugar. En canvi, dimarts, tothom vol jugar. Vaja, crec jo.
Tu creus que el vestidor estan tan convençuts que remunten
no,
com tu?
No. No, però...
Jo també ho crec, que el Barça remunta.
Clar.
Sí,
l'Atlético són uns desgraciats.
Bé, segurament podríem trobar un altre... Desgraciat en el sentit que no tenen sort.
De sort, desgraciat. Els pupes, han conegut els pupes.
D'acord.
Quina era la teva teoria sobre Araujo?
No, que jo crec que...
Aconsegueixo aquests moments que volies.
Crec que ve un mes molt important per Araujo, perquè crec que Eric jugarà més partits dels que imaginem de mig centre, i m'ha vingut al cap que, per exemple, Flick a l'inici de temporada, quan Araujo no era titular, va anar al camp del Newcastle i el va posar de titular. Jo, contra l'Atlètic de Madrid, llevat que fem jugar Gerard Martín de central, haurà de jugar, perquè Eric està sancionat. Venen partits, jo és que no he participat mai d'Araujo, és un desastre.
Haurà de jugar perquè Eric està sancionat, però pot jugar Gerard Martín de central.
Sí, jo ho he dit, que llevat que fem jugar Gerard Martín, d'acord, que a mi em sembla una mala idea, i més en un partit així, doncs jo per mi la meva defensa de dimecres indiscutiblement és Cubarsí.
Sí, és un mes de març amb un Araujo espectacular.
Jo crec que té l'oportunitat per rehabilitar-se.
Però, per exemple, el dia del Llevant era un bon dia, perquè jugués Araujo i va jugar 3 minuts al final.
Sí, no.
I això no ens demostra que Flick estigui gaire convençut ara mateix.
En absolut.
Bueno, ell té la seva teoria.
Però tampoc estàs... Yeah. Tampoc
no, vull dir que si tu li busques una bona entrada a l'equip Araujo, el fas jugar contra el Llevant, no contra el Villarreal, saps?
Sí, sí.
Però vaja, sí, sí. Veurem.
Bé, no. Potser continuar jugant 3 minuts i m'haig de pintar la teoria a l'oli, però vaja, jo... Em sembla un jugador que, en teoria, ja està bé i que... Vaja, ho vam comentar quan va marcar el camp de l'Albacete, crec. És un jugador que el necessitaràs. O sigui, no pots fer com que no hi és, i a mi em sembla un bon moment perquè torni. Correas em mira amb cara de què diu aquest tio.
No, per això.
Segur que ens està escoltant Gerard Tautet, que no és precisament del club de fans d'Araujo, i pensa...
No, jo sí que crec que en partits potser contra el Newcastle és necessari, però és que jo crec que tot això ho està marcant el propi Araujo. I Araujo potser no es veu encara per ser titular amb
sí, però vols
tots
dir,
aquests partits. Vols dir que, algun sí, però
vols
no.
dir que no es veu per... És el que deia la Sònia, contra el Llevant, no es veu per jugar més de 3 minuts?
Sí, contra el Llevant sí, però...
En un dia en què fas descansar Cubarsí, eh? Vull dir, no, si tires dels centrals titulars ja no dic res, però en un dia en què crec que van jugar Eric i Gerard Martín de central, potser... Vaja. Em semblava un bon dia.
A mesura que passen els minuts, estic veient més a Eric de mig centre.
Demà o...?
En general, aquesta etapa de baixa de Frenkie de Jong.
Però tenint en compte com tens precisament
els
de la defensa, si passes Eric a mig centre, potser ja solucions un problema.
Mira,
però aleshores sí, has de fer jugar ara.
Farem una juguesca, que no una aposta. Mentre no hi sigui De Jong, jo crec que Eric jugarà més partits de mig centre que de central. Bé, però és la meva juguesca.
Queda apuntat en aquestes frases del Costa. Sí. Avui en tinc moltes d'apuntades.
És una frase que només,
alguna a la redacció
només serà recordada en cas que no tingui raó. Perquè fet, així
amb la ratxa de 17 partits, em sembla que són sense perdre, hi ha molts partits a Mèric de mig centre.
Que sí, que sí.
És qui dona més
el equilibri. Barça,
més equilibri.
Després ja torna Pedri, i crec que ja fa De Jong Pedri, però la reacció del Barça post Stamford Bridge és Amèric de mig centre. Això és així, veurem què passa ara. Va, que hem fet la Loto Hansi, mira, coincidint exactament amb 9:15 del vespre, us escoltarem a vosaltres. Sònia Oleart, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Espera't, que acomiado a l'Arbusà, que no l'acomiado mai. Adéu, gràcies.
Adéu, Arbusà, adéu.
Adéu, Arbusà, hola, Sònia. Hola. Avui us preguntàvem, després del sorteig de Champions, veieu el Barça amb més possibilitats de guanyar-la, sí o no les mateixes?
Doncs 48 pel sí, 52 pel no. No les mateixes, per tant, és l'opció més votada, amb el 52% dels vots. El Damià diu, el sorteig és benèvol, certament, però si l'equip no puja al nivell defensiu és impossible guanyar una Champions. No som el Madrid, que guanya la Champions jugant malament, i aquest any tenim Joan Garcia, certament, que compensa en part la defensa, però com deia Messi, no nos alcança. El Jordi Durant diu, les mateixes de guanyar-la, unes quantes més de passar ronda, pas a pas. O el Macià diu, venim de perdre 4-0 contra un dels equips de la part fàcil del quadre, les possibilitats de guanyar la Champions dependran del nivell que demostri el Barça, independentment dels rivals. El Biel diu, un camí probable del Barça cap a la final seria el Newcastle, Atlético i Arsenal. Amb el nivell mostrat regularment fins ara, veig complicat arribar a la final ni tan sols. O el Lluís, que diu, si s'ho creuen i fan bé la feina amb humilitat i treball, poden guanyar qualsevol d'aquesta banda del quadre i arribar a la final per tal d'aconseguir la sisena, que ja toca. I el Joan Lafarga diu, no, potser podem passar al Newcastle, però amb el sistema defensiu de vidre que tenim no podrem anar més enllà. Signo ja la Lliga.
Per molt poc, però la nostra audiència no ha canviat d'opinió sobre les opcions del Barça a la Champions arran del sorteig d'avui. Ha estat gairebé un empat tècnic, però ja veieu que ha generat satisfacció al Bernat Soler, que està en moda grinchy.
M'agrada el sentit comú i intel·ligència de l'audiència.
També et dic que ahir
en contraposició 80... a l'eufòria
el 82% ahir considerava que les opcions del Barça depenien del mateix del nivell
la mateixa línia de la resposta
d'avui. Sí, però avui el 48% ja s'ha enfilat a... No ha comprat el bitllet per Budapest, però...
No, però no hem preguntat a la gent si el ve el Barça campió, sí, sinó que si veia més opcions.
És veritat.
O les mateixes opcions.
Molt bé. Fins ara, Sònia.
Fins ara.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Si et demano que pensis en la teva ànima bessona, la teva ment pensarà automàticament en una persona. És inevitable, però et diré una cosa. La teva ànima bessona pot tenir una altra forma. Cupra Formentor híbrid, amb 126 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 860 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
El pare o la mare han perdut audició? Els avis s'aïllen perquè ja no hi senten com abans. Descobreix els nous audiòfons de Cotet amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat, amb un 60% de descompte. Amb Cotet, torna a connectar-te a la vida. Cotet, una nova forma de sentir.
Renault. Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat i signeu per defensar-lo.
Signa per Joan Laporta. Defensem el Barça!
Mundo Deportivo i One 16 presenten el màster final de The Padel Cup by Cupra. Aquest 28 de febrer l'Oliva Nova Beach and Golf Resort es converteix en l'epicentre del pàdel amateur. Les millors parelles del circuit s'enfronten per alçar-se amb el títol de la tercera edició. Amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Haier, NTT Data, Mau, Philips, Oliva Nova i Adeslas.
Betravel presenta Converses entre experts. Com a maleta experta en viatges, viatjar pel Mediterrani, les Illes Gregues o el nord d'Europa amb Costa Cruceros és el súmum. Inclouen begudes i trasllat a port gratis fent una reserva a partir de 100 euros.
I jo, com a economista expert, confirmo que aquest preu tot quadra.
Amb Betravel sempre tornes amb més del que portaves. Betravel, viatja't la vida.
Ja és aquí el 3x2 de Cellers Maset. Pins blancs, negres, rosats, caves... Combineu 3 caixes al vostre gust i aprofiteu la millor oferta de l'any. Cellers Maset, directe del celler, a casa vostra.
300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
una cullerada de silenci,
2 reflexos de llum,
5 quilos de cadira
i, si convé, 150 grams d'ulleres.
Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
Contes, novel·les, poemes, cançons...
Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán. Els matins del cap de setmana, el suplement...
Hòstia, ho diu aquesta cançó. Sí, no puc suportar, em genera una mena de...
Fora.
No, tranquil, vull dir, ja està
Esteve,
bé.
Eh?
Sí, però és d'aquelles que dius, hòstia, com vaig poder fer això? I la toquem a cada concert?
Ah,
No, t'explico. Clar, sembla que sigui idiota.
Bueno, perquè el públic mana, vull dir que...
No, perquè tampoc és una cançó que agradi massa al públic.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
La producció és terrorífica.
Ah, la producció.
Sí, és horrible. Tocats, són 2:15 de nou del vespre, sintonia de bloc electoral.
Els tocats de l'Agnès, no?
Tampoc et sembla bé, a ningú li sembla bé l'hora que entra en aquest programa.
Són una mica més tocats.
No, sí, un minut més tocat que els de l'Agnès.
8:02 no són les 8 tocades, no?
Dos quarts tocats,
no. Són 36. Són les 8.
Tocat vol dir que passa de l'hora. 8:02, que passa a l'Agnès...
Això sigui sent 2:15 tocats, oi?
Això és gairebé 2:30 de nou del vespre.
Perdó.
Rut Vilà, bona tarda.
Bona tarda.
La Rut està contenta, avui està de divendres, ja se li veu.
Molts acudits a la redacció, avui.
Verge Maria.
Clar.
No ho vulguis ni
en
saber.
En Sergi Andreu i Arbusà.
No vulguis ni saber quina tarda. Serà per compensar que a la Rut avui li toca la responsabilitat de repassar-nos la jornada electoral en clau blaugrana.
Sí, amb Víctor Font, que centra la seva proposta en la llista d'espera d'abonaments, on diu que actualment falta transparència, ha anunciat les mesures que ell faria. Els primers, ja dic que hi ha una llista aproximada de 15.400 socis en aquesta llista d'espera, els primers 5.000 els passaria directament a tenir abonament, pagant el que toqués d'aquest abonament, i a la resta, els 10.400 restants, els donaria un accés a entrades a preu d'abonat a cada partit que jugui a l'estadi a través d'un sistema de sorteig de qui s'hi inscrivís, i a cada partit es posarien a disposició entre 1.000 i 5.000, depenent del partit. Explicava, per exemple, Champions, i amb els compromisos de UEFA és difícil tenir-ne 5.000, doncs es jugaria més a la baixa. Font ha calculat que aquesta mesura els suposaria una pèrdua de 10-15 milions d'euros que compensarien amb ingressos per altres vies. El precandidat també ha admès que tot això no s'aplicaria fins que hi hagi el retorn total al Camp Nou.
Bé, la llista d'espera és un mal atàvic, sí, que jo crec que és com una mica com al final de la Sagrada Família, que cap dels aquí presents no ho veurem ni acabat ni resolt, però vaja, l'esperança és un concepte que sempre s'ha de valorar. I Víctor Forn ja ha portat les seves possibles solucions. De la seva banda, Xavi Vilajoana també ha presentat propostes en l'àmbit social.
Sí, ha dit que el primer que farà, si és president, és rebaixar els abonaments als preus d'abans de marxar del Camp Nou. Ha explicat que planteja una grada d'animació d'unes 4.000 persones i també, en el sentit que ja comenta Mavi, de la unitat de forces de l'oposició, diu que troba a faltar generositat per part de Font i Síria per fer aquesta proposta unitària, per fer front a la porta.
Però el primer criteri és un criteri de generositat, i el primer criteri, jo soc les persones que mira els ulls, que parla, i en funció del que li diuen, pren la decisió. I és ben fàcil, no, quin nivell de generositat està disposat a donar a cadascú. Jo ja he dit que l'he donat molts anys, absolutament tota. Ara potser qui ho han de demostrar són els altres.
Bé, ja fa dies que Vilajoana és el pitxitxi de l'operació Unitat Opositora i Síria i Font més o menys es fan el ronso. Dilluns, en horari tot costa, coincidirà amb el límit per lliurar les 2.337 firmes que han de presentar els precandidats. Us imagineu pacte... Ja no pre, perquè és evident que abans de les firmes no hi haurà temps. El primer que us pregunto, creieu que passaran el tall de les firmes als quatre?
Jo ho veig complicat. Jo crec que la porta i fons sí, segur, i dels altres potser un. I sí, possiblement... Síria, bàsicament ho dic perquè sé que tenia un acte que havia de presentar avui, demà, i segons sembla no ho ha fet perquè, segons diuen ells, ho faran en campanya.
Per tant, sí, sí, s'estan guardant.
Es deuen tenir.
El pla Messi, per exemple, l'han guardat per la campanya. Bernat,
qui?
Síria.
Però no va fer el pla Messi,
no.
Síria?
No.
El dia de la balona l'havia de presentar, el va...
posposar.
Ajornar, digue-li com vulguis.
Una obsessió amb Messi, de veritat. En fi, jo crec que no aconseguiran els quatre, les firmes. No et puc dir qui, és a dir, crec que Laporta les aconseguirà. En principi, Font les hauria d'aconseguir també, i dels altres dos no ho sé. Si un dels dos o cap. Però els quatre no crec que hi siguin. I aniré més enllà, i crec que el més normal seria que al final, després de les firmes, fins i tot s'acabessin unint els que quedin, que no siguin la porta.
Aquesta és la pregunta de la setmana.
Jo ho veig complicat.
De la setmana vinent.
Ho veig complicat perquè, així com Vilajoana està per la Unió, ho diu obertament,
sí.
És que jo soc els que crec que Síria està pensant en les següents eleccions. I si clar, està pensant en les següents eleccions, no pot unir-se.
Aquí...
Però tu que per una setmana de que no faci campanya, però que... campanya com a líder, però sí, per exemple, campanya al costat de Font.
Home, però si vas de segon...
Però Síria, després té 5 anys per fer campanya i però per ser conegut.
Vols dir que s'uniran i perdran?
És que perdran igualment, jo crec.
Jo també. Ja, clar, però aquí llavors, la reflexió llavors, és per perdre
si,
perquè m'ajunto, no?
Si perds perquè m'ajunto, si guanyo...
Per calibrar quin és la força del, entre cometes, antilaportisme.
Però ell pot pensar, per perdre junts, perdo sol i tinc l'oportunitat de debatre i de demostrar que puc debatre cara a cara amb la porta. No, m'imagino a Síria o a Vilajoana pensant això, eh?
I potser hi pensa...
Perquè dono per fet que si s'ajunten serà en Font com a número 1.
Vull
dir que ell en qualsevol cas farà el debat.
Si anem als... No m'ajunto i no vés a saber si després el dia de votar queda molt igualat a Font o fins i tot per davant, no ho sabem. Mm-hmm. Llavors, potser Font ja... tirar la tovallola, perquè ja s'ha presentat dues vegades.
És que el que veig
serà
és que...
una mica com l'oposició, de veritat.
La sensació que tinc és que les propostes de Font i de Síria, o sigui, hi ha un moment que em costa distingir qui fa qui.
Són molt semblants.
Molt semblants. En alguns casos semblen fotocòpies.
A mi se m'està fent molt llarg. Molt llarg.
Ja arribem a l'esprim final. Dilluns, lliurament de signatures. Divendres, proclamació...
El més aviat possible, sisplau.
Dijous, proclamació de candidatures. I ja divendres vinent, el dia 6.
Dies, és que ara no ho recordo. Entre dilluns, és a dir, dimarts, dimecres, fins dijous.
Això és el recompte i validació.
Continuem fent campanya.
Home, suposo, sí. Home, clar, no pararan.
No hi ha treu,
en cas que vegis que ja no presentes les mínimes necessàries, ja no cal.
Evidentment.
Fins aquí hem arribat, no?
Bé, la setmana vinent més ruta. Tot això, avui hi ha hagut declaracions sobre el cas Reus.
Sí, el torn de Rafa Juste, que és el president interí ara en funcions del Barça, que ha declarat aquest matí als jutjats de la Ciutat de la Justícia en el marc d'aquesta denúncia que comentaves d'una inversora del Reus que l'acusa d'una presumpta estafa de 100.000 euros i quan li preguntaven com havia anat la declaració, sorprenia amb aquesta declaració.
Jo el que puc dir és que on l'arma més potent que tenim és l'estima. L'estima, i els socis i socis del Barça s'estimen en bogeria el club. I, per tant, amb l'estima no haurà ningú mai que es pugui fer absolutament cap mal.
Hem volgut recuperar aquest document Teletavi perquè es referia concretament just a la denúncia contra la Porta i...
Ja, però ha quedat...
Amor, pau i amor.
No, sí, jo...
però ha anat a una altra cosa.
Estic molt a favor de l'amor,
Per unes demandes que sí que estan admetes.
Sobre el cas Reus no coment, però...
No, ningú comenta res.
S'estimen i ja està.
Sobre la denúncia de la Porta, pau i amor, germà. Ruth...
Bé, sí, ha parlat l'advocat de Juste, sí que ha parlat, i el que ha dit és que no... que ells no van intentar enganyar ningú, que és el que defensen durant tot el cas.
Sí, però
Reus,
concretament, ja, ja, ell demanen les mateixes explicacions i tururut viola.
Tu t'imagines que, que et facin una pregunta i que la resposta sigui... l'important és estimar-se.
Ens estimem molt. Bé, és una manera de viure. Mola, això està bé. Això està bé i a mi m'encaixa amb el president del Barça, Rafael Juste. Ruth, gràcies.
Adéu.
Mira, ara no són tocats, són clavats. 9:15, moment per saludar el Sergi Andreu. Hola, Sergi, bona tarda.
Bona tarda.
El Sergi ve a explicar-nos una qüestió curiosa referent al pròxim partit de l'Espanyol. L'Espanyol juga diumenge contra l'Elx i està a punt de fitxar un jugador de l'Elx.
Sí, a veure, a punt de fitxar-lo no, perquè no el fitxarà ara, perquè és un jugador que té contracte, que és l'Aleix Febas, de Lleida, de 30 anys. Acaba contracte el dia 30 de juny amb l'Elx. El conjunt del Baix Vinalopó no el renova i, per tant, queda lliure i l'Espanyol el vol. El jugador està disposat a venir i, per tant, hi ha un acord. No hi ha cap cosa tancada a hores d'ara, però sí que hi ha un acord i sembla que, si no es torça, Aleix Febas serà jugador blanquiblau la temporada vinent. A tot això, se li ha demanat avui a Eder Sarabia, a la roda de premsa que ha fet el tècnic de l'Elx previ al partit de diumenge, sobre aquesta qüestió, i n'ha dit això.
Si justo dos días antes de jugar contra el Español sale esto, o alguien lo hace con ganas de desestabilizar, o alguien es un poco torpe. No he tenido tiempo de hablar con él. Ha habido momentos donde sí que le he visto un poquito más bajito. Creo que a él ahora otra vez está muy bien, está centrado. Sé que antes de poder tomar ninguna decisión, creo que la última palabra y la última opción la va a tener el Elche.
Diu que l'última opció el tindrà l'Elx.
T'ha fet gens de gràcia, això.
No.
És a clau, eh?
Sí. Ha jugat tots els partits, tots els minuts, menys un que va estar sancionat.
El del Barça.
El del Barça, mira.
L'Elx sap des de fa setmanes que l'Aleix Febas no renovarà amb l'Elx. Una altra cosa és que finalment l'Espanyol aconsegueixi lligar-lo, que jo crec que seria un molt bon fitxatge.
Diguem si això distreu o no algun equip o l'altre. En tot cas, diumenge a les dues jugaran els dos pitjors equips del 2026.
Hosti, noi.
Sí. No han guanyat ni l'un ni l'altre encara cap partit. De fet, és una mica pitjor la ratxa de l'Espanyol, que ha fet 2-24, que la de l'Elx, que ha fet 3-24.
Empataran, no?
Empataran.
Això no ha guanyat cap
partit. Entre això i que és a les dues, l'aspecte del partit no pot ser més atractiu. Però, el fet que hi hagi el Sergi i la Sònia Olear ja fa que valgui la pena tot. L'Espanyol contra l'Elx diumenge a les dues, el Girona contra el Celta també a casa diumenge a... No, l'Espanyol juga fora.
Sí.
El Girona juga a Montilivi. Gràcies, Sergi.
Apa, adéu-siau.
Cellers Maset. Vins i caves directes del celler a casa vostra us ofereix la tutoria.
Pista número 5.
De Badalona va debutar amb el Barça el mateix dia que Xavi Hernández. Qui és?
Ara sí, no? Costa? Badaloní? Que va guanyar Anglaterra, el Liverpool, la Champions.
Molt bé, Jordi. Sí, és Luis García, el protagonista.
Hòstia, ja fa 10 anys que s'ha retirat, déu-n'hi-do.
Sí, el 2016.
És fent grans.
Som grans.
Sí. És comentarista. Sí. I ara, l'altre dia vaig veure que havia fitxat per com a... mànager o CEO d'un club de no sé quin país.
Doncs escolta'm, la cosa s'està posant molt emocionant a la classificació.
Qui ha guanyat avui? Qui ha guanyat?
Doncs mira, avui ha guanyat Bernat Soler, que suma 24 punts, els mateixos punts que té Ferran Correas, 21 punts per Ferran Martínez, 18 punts perquè en suma un avui la Gemma Herrero.
Heu encertat els dos, però ha estat més ràpid. Avui t'ha entrat el missatge abans del Bernat, eh?
Sí.
Has pagat la tarifa aquest any, aquest mes, Bernat?
Ha entrat abans el del Bernat, després la Gemma.
Dades il·limitades.
Sí, sí, està la cosa molt emocionant, la veritat és que...
Jo tenia 21 punts i ara en tinc 24, no? Sí, no pensava que estava tan ben classificat.
No, i... es fa el desmenjat.
Sí, sí.
Molt bé.
Pensava que no protestava, tenia 21.
No, avui no impugnar res, avui no impugnar res.
Quin oient s'endú l'ampolla de Sallés Maset?
Olga Cargo.
Doncs per l'Olga, aquesta ampolla de cava 1917, cava de guarda superior, gran reserva Brut Natur de Sallés Maset, reconegut com el millor cava del món 2025.
Enhorabona a l'Olga, enhorabona al Bernat, i gràcies a tots plegats. Tutora, gràcies.
Adéu.
I gràcies a la Gemma Herrero, al Ferran Correas i al Bernat Soler. Gràcies, bon cap de setmana, i podeu anar-vos en pau.
Un plaer.
Gràcies.
Una pausa i rematarem el tot cost. Encarem de parlar de motos i de bàsquet. Ara venim.
Ja és aquí el 3x2 de Sallés Maset. Pins blancs, negres, rosats, caves... Combineu tres caixes al vostre gust i aprofiteu la millor oferta de l'any. Sallés Maset, directe del celler a casa vostra.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat i signeu per defensar-lo.
Signa per Joan Laporta. Defensem el Barça.
Cossos en llibertat. 12 ciutats com a escenari. Dansa Metropolitana torna del 5 al 22 de març amb més de 200 espectacles i activitats a teatres, carrers i places. Programa complet a dansametropolitana.cat.
Mundo Deportivo i One 16 presenten el màster final de The Paddle Cup by Cupra. Aquest 28 de febrer l'Oliva Nova Beach and Golf Resort es converteix en l'epicentre del pàdel amateur. Les millors parelles del circuit s'enfronten per alçar-se amb el títol de la tercera edició. Amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Haier, NTT Data, Mau, Philips, Oliva Nova i Adeslas.
Eufòria, tot pot canviar. En qualsevol moment.
Em tremolen les cames.
Prepareu-vos per l'espectacle.
Eufòria!
Eufòria, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
Un món on tothom està de vacances.
En creure un món.
I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Quedem impressionats amb la visita de Daura Mangara, raper i activista banyolí amb arrels africanes.
Els catalans, doncs, a vegades també m'ha passat que només t'accepten quan ets com aquest negre que sembla tenyit, que l'han tenyit de blanc.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Escolta les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Temps per les motos en aquesta recta final del Tot Costa. Avui, primers entrenaments lliures del Gran Premi de Tailàndia al circuit de Buriram. I en aquest primer dia d'entrenaments, l'italià Marco Bezzecchi amb Aprilia ha firmat un dia perfecte, amb rècord de pista inclòs, i per contra, Marc Márquez ha hagut d'arriscar per ser segon. Damià Aguilar, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Els problemes de Márquez són físics.
Sí, totalment. Ell no s'ha queixat en cap moment de la Ducati, si bé l'Aprilia de Marco Bezzecchi es planta com la moto a batre avui, i l'italià com el favorit. Ho expressa el campió en aquests termes.
Sobretot ja fue el más rápido aquí en los test, a nivel de vuelta, a nivel de vuelta rápida, a nivel de ritmo. Yo ya he sido el más rápido a nivel de ritmo y a nivel de vuelta. O sea, si no pasa nada mañana o pasado, es el claro favorito para la pole y para la victoria en ambas carreras.
Marco Bezzecchi, però, diu que el favorit és el campió i que no li vinguin amb romansos. El tro de Cervera ho assumeix, encara que físicament estigui patint.
De momento no estoy pilotando igual que el año pasado. No soy capaz, pero bueno, ya sabéis que el insistir no me ganan. Ahí entonces pues seguiré insistiendo para intentar pues ir mejorando poco a poco, ya sea durante este fin de semana y durante las primeras carreras.
Es una cuestión física.
Sí.
I és que la situació no és idíl·lica per Márquez, per als Márquez, podríem dir, perquè per extensió trobem un Àlex en sisena posició amb feina pendent.
No he estado del todo, sobre todo yo, calmado como debo estar para que todo salga a la perfección, y ahí es donde nos ha faltado un poquito de tranquilidad, pero creo que hemos dado un pasito adelante. Creo que no estamos extrayendo el 100% de la moto.
Segon Marc Márquez, sisè Àlex Márquez, Marc Márquez de menys a més, havent, però, d'arriscar per entrar entre els 10 primers, aviam com evoluciona el cap de setmana. Si bé avui dir que això és molt llarg, com diuen el campió i el subcampió, no només és un bon escut contra qui vulgui vendre males vibracions, sinó que, a més, és veritat. Els 10 que passen directament a la Q2 són Bezzecchi, Marc Márquez, Di Gianantonio, Acosta, Jorge Martín, Àlex Márquez, Joan Mir, Brad Binder, Ayogura i Johan Zarco. Faran repesca amb Maverick Viñales, Rins i Pecco Bagnaia. Viñales no ha passat el tall per mil·lèsimes i, a banda de tenir Acosta per endavant, té Binder. Al garatge del Tech Trois, del seu equip, hi havia molt atent el nou propietari, l'alemany Gunther Steiner, que s'ha fet famós per les seves aparicions a la sèrie de la Fórmula 1 a Netflix. La pròxima matinada, a partir de les 4, darrer lliure i classificacions d'aquest Gran Premi de Tailàndia. La Q2 a un quart de 6 hora de Catalunya. Avui, els dos entrenaments se'ls han dut Bezzecchi. Demà, en joc, la primera pole i els primers 12 punts de la temporada. Torna l'univers MotoGP quan faltin 5 minuts per les 9 del matí, en directe a l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
I en bàsquet, dimecres es va fer oficial el fitxatge de Jabari Parker per la penya fins a final de temporada, i avui hem pogut escoltar les primeres paraules de l'alepivot nord-americà ja com a jugador verd i negre. Míriam Guàrdia, bona tarda.
Bona tarda. El jugador nord-americà s'ha incorporat al Joventut, cedit pel Partizan de Belgrat. Parker no tenia minuts de joc amb Joan Peñarroya i la penya ha arribat a un acord amb el crack nord-americà, que jugarà a Badalona fins a final de temporada. Parker, de 2,03 d'alçada, torna així a la Lliga Endesa després del seu pas pel Barça durant dues temporades entre el 2023 i el 25. El club verd i negre, que assumirà una part del seu salari, es vol classificar per a la Final Four de la Champions League, que es disputarà a Badalona. Jabari Parker ha sorprès els aficionats amb un vídeo publicat a les xarxes socials del club.
Hola, tíos. Jabari aquí. Estoy muy contento jugar baloncesto para Assisa Juventud y estoy emocionado ver todos. Fuerza Peña.
El nou fitxatge començarà a entrenar dilluns vinent i podria debutar el 8 de març davant el Granada.
Gràcies, Míriam. Aquest cap de setmana hi ha finestres FIBA i, per tant, no hi ha Lliga ACB. Caram, quin bon castellà, o quin castellà prou d'autodefensa. No és habitual entre els americans que ens visiten tenir aquest grau de llengües autòctones. Ja hauria estat la bomba que fos el català, per cert. Ahir el Madrid de bàsquet va jugar i guanyar contra el Bayern de Pallissa 93-70, però abans del partit, quan van anunciar per megafonia el nom de Sergio Scariolo, l'entrenador blanc, hi va haver xiulets, i jo diria que no majoritaris, però sí notables. Al final del partit li van preguntar per la circumstància a Mario Gessoña, que no s'ho va prendre bé.
No estamos aquí para escuchar esta mierda. Yo creo que todo el mundo tiene que estar con el equipo, nosotros dando el máximo para Real Madrid, y si no te sientes así o no quieres, pues no sigas, no vienes al partido y ya está.
Doncs si no us agrada Scariolo, no vingueu al partit, que és això de xiular el Bodan Mario, que té aquest caràcter. El Madrid, amb aquesta victòria, se situa quart a la classificació de l'Eurolliga, 18 victòries, 11 derrotes. El Barça, amb la derrota de dimecres a la pista de la Virtus, cau a la vuitena posició, amb 17 i 12, ara mateix en posició de play-in. Dos minuts i les 9, la Sònia ha rematat el tot costa.
Mira, bones notícies des de Granollers, perquè el Granollers ha guanyat l'Osca per 36 a 29, de 7 a la 19a jornada de la Lliga Sobal d'handbol. I tenim dos partits en joc de futbol sala de la primera divisió. L'Indústria Santa Coloma està perdent per 2 a 0 a la pista del Noia Portus Apostoli, a Galícia. És el partit al descans. Mira, acaba de començar la segona part, i el Barça està jugant amb el Còrdoba al Palau. Queden 7 minuts perquè acabi aquesta primera part i de moment guanya 1-0 aquest partit. El dia en què us hem explicat el sorteig dels vuitens de final de la Lliga de Campions de la Champions, el Barça ha evitat el PSG, s'enfrontarà al Newcastle.
Una cosa que no ha agradat a tothom.
No ha agradat a tothom en general, però exceptuant algun punt aïllat com el de Bernat Soler, diríem que hi ha satisfacció pel sorteig, bàsicament pel que podia tocar i el que ha tocat. Ha tocat certament el Newcastle, però sobretot és el camí on evites equips molt importants com el PSG, el Chelsea, el Liverpool, el Madrid o el Bayern, fins a la possible final, i com a molt et podries trobar l'Arsenal a les semifinals. Això sí, primer caldrà fer la feina davant el Newcastle i davant del guanyador del Tottenham Atlètic de Madrid.
Gràcies, Sònia.
Fins dilluns.
Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, el Xavi Vall i la Conchi Vecino al control central, gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre a les 7, a la mateixa hora. Tornarem dilluns amb l'anàlisi de la jornada i també amb el final de la recollida de firmes. Fins aleshores, feu bondat. Hansi, demà partit 100 amb el Barça, eh?
Visca el Barça i visca Catalunya, ok? Bye, bye.